La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Gairebé 8 minuts que passen de les 5 de la tarda i avui dia 4 de gener és el Dia Mundial del Braille, que és el sistema que utilitzen les persones cegues per poder llegir i escriure. Un llenguatge que a priori podria semblar molt difícil d'aprendre i comprendre, però que és molt més fàcil del que pensem, Nina.
El sistema Braille el podem trobar a tot arreu, ascensors, transports públics, butlletes, i va néixer l'any 1825 a mans d'un francès, Louis Braille, que es va interessar per un sistema que s'utilitzava en unitats militars i que transmetia missatges mitjançant un codi tàctil que s'havia de desxifrar. Poc a poc va començar a simplificar aquesta tècnica i va crear el que ara coneixem com a sistema Braille i que es basa en 6 punts distribuïts de diferents formes i amb els quals es poden arribar a entendre lletres, números i fins i tot signes. De fet, en total existeixen fins a dia d'avui 256 caràcters i fins i tot una traducció de les notes musicals al Braille. Però per parlar-ne de tot plegat i saber si aquest sistema ajuda a la total inclusió de les persones amb ceguesa a la societat, ja tenim amb nosaltres la vicepresidenta de l'Associació Catalana per a la Integració de les Persones Cegues, Neus Salvat.
Neus Salvat, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Vamos a aprender a bailar en braille. Vamos a aprender a bailar en braille. Y que nos dé a la luna. Vamos a escapar, que no importa a nadie.
Neus, què, aquesta cançó, t'agrada o no?
Bueno, és curiosa, no sé en quin moment se'ls hi va ocórrer dir això, però bueno.
Hem dit el...
En quin sentit tenia, però en fi, no sé. Però no, la cançó no està mal.
No està mal.
No.
Com hem dit al principi, deia que hem dit que el sistema Braille pot semblar un alfabet difícil d'aprendre, de comprendre, però que és més fàcil del que pensem. Això és així o no?
És molt senzill.
Sí?
O sigui, a veure, allò que és difícil és llegir-lo amb les mans, això sí, evidentment. Això requereix un entrenament que no tothom el té i que s'ha de fer amb calma, però el que és entendre els signes i aprendre'ls, i això és molt senzill perquè, clar, pensem que això ho va crear una persona, diguem-ne, tranquil·lament, vull dir, perquè fos una cosa senzilla. No és un alfabet com els altres que han evolucionat i que han anat canviant i que bueno, doncs van ser creats gairebé sense adonar-se'n i que són molt complicats, no? Les lletres, això és una cosa creada de forma lògica i per tant doncs llegir-lo per exemple per les persones que treballen amb nens cecs i que llegeixen amb la vista, doncs és molt senzill, la veritat, s'aprèn en un moment.
T'ho pregunto diferent, Neus? Costa més d'ensenyar o d'aprendre'l?
Home, no ho sé, clar, bueno, aprendre'l quan ets nen és complicat. És el mateix que aprendre a llegir, perquè, clar, jo, per exemple, vaig aprendre directament a llegir en braille i, per tant, doncs, clar, és tot el procés d'aprendre que els sons s'ajunten i creen paraules i tot això. Llavors, això té una complexitat, no?, més enllà de si el braille és fàcil o difícil de desxifrar amb les mans. Però després també per les persones adultes que ho aprenen, que ja saben llegir però que aprenen a utilitzar el braille perquè han perdut la visió, doncs home, és complicat perquè s'han d'acostumar a tocar. Llavors no, suposo que és més, bueno, és més difícil aprendre probablement que ensenyar. Ensenyar hi ha una sèrie de tècniques que en principi, bueno, doncs més o menys serveixen, i si no, doncs ja sabem que els professors el que hem de fer, jo soc professora, també he ensenyat braille en algunes èpoques, ara no, ara estic a secundària en un institut, doncs és adaptar-nos a l'alumne, i això a vegades doncs té les seves complexitats, no? Però bueno.
Quan parlem del braille, hem parlat que podem trobar aquest sistema en butlletes, en ascensors, però també les persones cegues disposeu d'ordinadors amb teclats braille, de telèfons mòbils, d'impressores. Què queda per fer en aquest sentit?
A veure, a mi m'ha semblat molt, molt interessant el que ha dit la companya quan han introduït, però m'ha semblat molt optimista. O sigui, ho podem trobar tot arreu, ojalà, tant de bo. Tant de bo el trobéssim a tot arreu. En teoria, sí, als ascensors, però no a tots els ascensors el trobem, ni molt menys. D'acord que hi ha ascensors on no fa falta, que només és amb una fletxa amunt, una fletxa avall, ja està bé, però els ascensors que tenen diversos pisos, no a tots està, ni molt menys. no a totes les màquines expenedores que faria falta, a moltes coses que està legislat o a punt de ser legislat en el nou Codi d'Accessibilitat, que esperem que surti ara al gener o al febrer. Doncs diu que el Braille ha d'estar en un munt de llocs i no hi està en aquest moment, ni molt menys.
Clar. Ara
per
que
senyalitzar,
parlem...
jo què sé, direccions en el metro, doncs en els transports públics, o sigui, falta en molts llocs, però en molts llocs, realment.
Ara que parlem d'inclusió, et preguntaré també per les institucions, però primer de tot et pregunto per la societat. Som una societat generalment inclusiva?
A veure, jo crec que som una societat amb una certa sensibilitat per aquest tema. Està més, diguem-ne, present en la... No m'agrada dir, no voldria dir només de moda, tot i que a vegades sembla que només sigui una moda, sinó que està més present en l'imaginari col·lectiu de la societat. Però diguem que quan, diguem-ne, entres una mica més profundament en què vol dir ser inclusiu, que vol dir realment a vegades arriscar, no? Vull dir, acceptar, doncs, que amb tu poden estar treballant o poden estar fent coses persones que tenen unes altres necessitats i que potser necessitaran unes altres atencions o uns altres funcionaments diferents als que estan previstos, no? I doncs aleshores potser això no està tan clar. O sigui, la idea de que tothom ha de tenir les mateixes oportunitats està molt bé, però després quan és el moment de dir, bueno, però això igual pot implicar que hem d'adaptar els ordinadors de la feina, que hem d'acceptar que vingui una persona al gimnàs que potser necessita unes atencions i que potser això ens fa patir perquè potser a aquesta persona li passa alguna cosa. Quan comencem a entrar en més profund, aquí ve el problema, no? I aquest és el tema i és el diguem-ne, el repte que tenim realment d'entendre que la inclusió no només és una cosa molt guai i molt divertida, que també, vull dir, és molt interessant, però també té les seves dificultats, té les seves... i els riscos que s'han d'assumir com amb qualsevol cosa a la vida. I també, doncs, a vegades això vol dir, doncs, assumir que bueno, que hem d'assumir que, doncs, que hi ha unes persones que potser en alguns temes seran més vulnerables, però que també estan a la nostra societat i que també han de poder estar allà amb nosaltres i han de poder fer una sèrie de coses.
Ara que parlem de la societat, Neus, hi ha certa estigmatització a dia d'avui, el 2023, en les persones cegues? T'ho pregunto d'una manera diferent, i ja sé que pot semblar molt, molt agosarat, però així parlem clar. Quantes vegades has pensat soc cega però no soc sorda?
No, bueno, això sí. A veure, la gent davant d'una persona... Però aquestes coses al final tampoc tenen tanta importància, no? Vull dir, el comportament que un té davant d'algú diferent i en el moment que no s'ho espera, que no sap què, vull dir, que ha de reaccionar en el moment, tampoc és tan greu, no? Vull dir, sap greu, no? I a vegades és incòmode, no? Mm-hmm. Que la gent estigui parlant de tu i dient segons què quan estàs tu allà sentint-ho, però al final això no és el més important, perquè vull dir, les persones, vull dir, tots ens podem equivocar, jo també a vegades potser puc fer comentaris que no són propis o actituds que no són propis en un moment determinat, que no són les més adequades, però el més important és després, no? Quan realment són actituds pensades, actituds també de les institucions, no? Què fa la institució amb nosaltres, les institucions amb nosaltres, què esperen de nosaltres, què esperen i què ens permeten fer... Això és més greu, no? La reacció d'una persona en un moment determinat, que si pugui dir una barbaritat o li pugui agafar quan et veu caminant i es pugui posar molt nerviosa i dir cuidado, 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 cuidado. I una cosa que és molt que et crea molta ansietat, que és molt estressant, però bueno, aquesta persona doncs no pot controlar això en aquell moment, no sé... Ui, perdona, això és el meu mòbil.
No hi ha cap mena de problema. No seria la primera vegada que en aquest estudi sona un telèfon mòbil.
Ja ho sé, però
això
s'hauria d'haver evitat.
No, home, no hi ha cap mena de problema. Ara, Neus, ens parlaves de la societat,
sí.
Però deies, és més greu si passa a les institucions.
Home,
com està aquest tema?
Home, les institucions haurien de tenir, bueno, doncs una sèrie de coses que ja haurien d'estar superades, no?
Haurien vol dir que no estan superades?
No, ni molt menys.
Com què?
Ni molt menys. Doncs, bueno, jo què sé, jo, per exemple, com a treballadora de la Generalitat, del Departament d'Ensenyament, doncs he tingut alguns problemes. Ara estic bé i estic treballant en un institut i això, però vull dir, s'ha posat en dubte a vegades no des dels instituts en si, sinó des de més a dalt, des del departament, s'ha posat en dubte a vegades si jo podia fer o no fer la feina que, per la qual he tret unes oposicions.
Ho estàs dient de bo, això?
Sí,
és molt bèstia, això.
Clar. O després hi ha problemes per poder fer les proves, perquè les proves no estan adaptades, les proves d'oposició, o el que sigui. Vull dir, hi ha moltes coses encara que no funcionen com han de funcionar, ni molt menys.
Clar, si parlem del dia a dia d'una persona cega, Neus, amb quines dificultats us trobeu?
Bueno, per
ser-me conscients de tot plegat, perquè tot sembla molt fàcil i que tot està, com dèiem, que tot està, tot és inclusiu, darrerament tot és llenguatge inclusiu, però sembla moltes vegades que es quedi només amb el llenguatge.
Per exemple, bueno, si ens centrem en el tema del Braille, que a mi em sembla molt interessant que ens centrem en això, perquè és una qüestió molt important i és una qüestió a reivindicar, perquè és el nostre sistema de lectoescriptura, almenys per una sèrie de gent, no totes les persones amb discapacitat visual, evidentment, perquè n'hi ha moltes que poden llegir i escriure amb el sistema de lectoescriptura ordinari, però les que tenim una resta visual molt baixa o nul·la, com és el meu cas, doncs necessitem el Braille i és la nostra manera de llegir i d'escriure. I realment, doncs, home, per exemple, doncs no tenim els productes de consum diari etiquetats, hi ha els medicaments, hi ha alguns aliments, però no és generalitzat, ni molt menys. Doncs això, tampoc arribem amb un lloc de transport i no podem llegir si anem cap a una direcció o cap a l'altra. Hi ha mil coses que bueno, després hi ha moltíssimes. A vegades hi ha obres mal, ara que hi ha tantes obres a Barcelona, realment s'ha millorat, tot s'ha de dir. Les obres, per exemple, jo treballo justament al carrer Consell de Cent, i les obres d'allà de la Superilla doncs estan molt ben senyalitzades, realment amb això no em puc queixar. Tot aquest tema de les plataformes úniques i les superilles és un tema que per nosaltres és molt, vull dir, sembla que sigui una meravella i nosaltres, la veritat, no acabem d'entendre que això sigui la gran panacea.
No, per què?
Home, perquè per nosaltres comencem amb això, perdem moltes referències. Perdem la possibilitat de seguir una cera, la possibilitat de tenir clar realment quan estem en zona de confort, és a dir, en una cera, i quan no. Per molt que se senyalitzi amb botons, no és el mateix que un bordó. I la regularitat de l'eixample és un factor de gran confort per nosaltres per moure'ns, i això s'està perdent perquè ara doncs canvien molt les estructures, no?
Avui estem parlant a la caravana amb Neus Salvat. Ella és vicepresidenta de l'Associació Catalana per la Integració de les Persones Cegues, i és clar, Neus, si parlem de l'associació, el primer que hem de dir és que aquest any en feu 30 d'anys.
Sí.
Déu-n'hi-do, eh?
Bueno, de fet, ara ja era l'any passat, el 92, ara el 22. Bueno, celebrarem des del juny del 22 al juny del 23 i encara estem... Volem fer ara una jornada precisament parlant d'aquest tema, de la pretesa pacificació del trànsit, que per nosaltres no és tal pacificació, no, del trànsit, sinó que potser pacificació del trànsit, depèn de com, però no, pacificació de les ciutats. Per nosaltres, bueno, en molts sentits, perquè també hem de pensar que hi ha molts nivells, no, de mobilitat, i hi ha persones pues, que tenen una mobilitat, persones cegues, no, que tenen una mobilitat més reduïda i que de cop, quan els hi canvien totes aquestes coses, doncs potser l'efecte que es produeix, en lloc de convidar-los a sortir, com és la idea d'una superilla, és més aviat quedar-se a casa, perquè ja no s'atreveixen a anar ni tan sols al mercat, que era un lloc on anaven habitualment. I això no ho dic jo, sinó que ho diuen els que són els tècnics de rehabilitació de l'ONCE, ens ho estan comentant, i això és molt trist i és una cosa pues, que no hauria de passar.
Déu-n'hi-do.
Molta gent ha anat a viure a l'Eixample, perquè en un lloc fàcil, perquè està a prop de la delegació de la ONCE, i ara s'estan trobant pues, que allò s'ha canviat tot i és un problema, no?
Esclar, per qui no us conegui, Neus, quina és la vostra funció com a Associació Catalana per la Integració de les Persones Cegues?
A veure, nosaltres som una entitat més aviat de sensibilització i reivindicació, no prestem serveis, Per exemple, amb el tema del Braille, doncs hem fet documents per sensibilitzar sobre i recordar doncs la seva importància. Vam crear una maleta que es diu Coneixem el Braille, que la tenim a la nostra web, que és webasic.cat, i allà hi ha un enllaç que diu Maleta Braille, Maleta Coneixem el Braille, que jo convido tothom a que s'hi posi, que miri. Hi ha activitats per aprendre el Braille, està tot el material que s'utilitza per produir el Braille, per escriure, per llegir, per, bueno, no sé, hi ha exemples d'etiquetes en Braille, bueno, ja està, jo penso que està molt interessant, i que si algú vol que li deixem la maleta física on hi ha el material per fer algun taller o alguna cosa en una biblioteca, en un centre cívic, en un casal d'avis, allà on vulguin, nosaltres prestem això, allà està tot explicat i al nostre correu ens podeu contactar. I doncs no sé, penso que a banda d'això doncs també treballem tot el tema de l'accés a la cultura, de l'accessibilitat física, no? Com parlàvem ara del tema del transport, de l'urbanisme, estem molt ficats, bueno, estem col·laborant amb l'Ajuntament o tractant de col·laborar, no?, amb tot aquest tema de les superilles. De fet, ens pregunten, estem fent proves amb ells. És veritat que ens tenen en compte, el que passa és que el que nosaltres doncs qüestionàvem el model directament, i això doncs evidentment ells no ho accepten, però realment sí que és veritat que algunes esmenes s'estan incorporant i que ha canviat molt la seva actitud amb aquest tema, no? Doncs aquest tipus de coses, més aviat això, reivindicació, sensibilització, assessorament, dintre de que no som tècnics, sempre ho diem, nosaltres som usuaris, usuaris amb una mica de, bueno, d'expertesa ja, perquè pues hem treballat molt els temes, i sobretot que intentem recollir l'opinió, no? L'opinió, el que se fa en altres llocs, pensar-hi, debatre, ara mateix pues farem aquesta jornada, o sigui que no siguin les opinions de la meva o la del no sé qui o la del no sé quanta, sinó alguna cosa més elaborada i pensada, no?
Clar, ara ens ho explicaves una mica, un dels punts clau de la vostra associació és l'accés a la cultura en totes les seves manifestacions. Us sentiu exclosos en aquest sentit?
Bé, a veure, cal dir que molt menys que, o sigui, realment s'ha avançat molt, amb això és un tema que portava molt retard respecte, per exemple, a llocs com París o Londres, que potser anàvem més avançats amb el tema d'accessibilitat a la via pública, però en canvi això sí, i darrerament, com 10 anys o així, doncs s'ha avançat, i ara hi ha obres de teatre amb audiodescripció, tot i que l'única adaptació del teatre no hauria de ser l'audiodescripció. També es fan visites tàctils als escenaris, també hi ha molts museus que han fet alguns projectes d'accessibilitat, jo que sé, a la Pedrera hi ha unes visites guiades des de fa molt de temps, al CCCB estan fent moltes coses, a la Fundació Miró, per descomptat, hi ha un gran interès per aquest tema. S'han fet moltíssimes adaptacions amb visita guiada i amb materials tàctils en tots aquests llocs. La Diputació també té a molts museus adaptacions, no? I m'estic deixant segur coses. Per tant, això és un bon símptoma, que vol dir que ja no les puc tenir totes a la memòria, no? No ens anem d'oblidar que anem molt tard, perquè tu vas a París i allà doncs hi ha molts museus i no te'ls acabes adaptats, no? I vas a Londres i tens una cartellera amb audiodescripció que tampoc te l'acabes, llavors clar. Però bueno, a veure, s'ha de valorar, cadascú parteix on parteix, i s'ha avançat molt realment.
Neus Salvat, vicepresidenta de l'Associació Catalana per la Integració de les Persones Cegues, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a la caravana i explicar-nos-ho tot plegat, que vagi molt bé.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per recordar-vos del tema del Braille. Jo no voldria deixar de recordar el senyor Louis Braille,
home,
que és qui va crear el respecte, no? Al sistema. Bueno, ell va ser un francès que va viure de 1805, ara m'equivocaré, a 1851, i alguna cosa així, em sembla, o 1800, no sé, i que va, als seus 15 anys o així, va començar a partir d'això que deia la, la companya de, d'aquesta escriptura militar, que uh-huh. eren diversos punts, eren 9 punts, doncs va crear aquest, aquest sistema de 6 punts que, malgrat que s'ha utilitzat, per, s'ha canviat, s'ha adaptat als ordinadors, com tu ara abans em preguntaves, que em sembla que al final no n'hem parlat,
sí.
més que hi ha teclats i també hi ha una línia braille que transcriu el que hi ha a la pantalla,
uh-huh.
línia a línia, que es pot adaptar també als, als mòbils. Per tant, és una meravella de sistema que, per molt que hi hagi gent que digui que ja està superat no sé què, doncs per molts és alguna cosa superimportant. Jo cada vegada que vaig a votar i tinc la sort de poder utilitzar les paperetes en braille, doncs la veritat és que per mi és una qüestió molt emocionant. I per tant, avui cal recordar Louis Braille, que avui és el dia que va néixer.
I tant.
Val? Així tant. Que, bueno.
Neus Salvat, gràcies. Que vagi molt bé, de veritat.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estat. Les teves festes en bona companyia.